Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop van entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Només quatre ciclistes en tota la història han guanyat en una mateixa temporada el Mundial, una gran volta per etapes i un monument. Binda, el 1927, Merckx, el 71, Hinault, el 80 i Evenepoel, el 2022. Alfredo Binda ho va aconseguir en 25 anys, Eddy Merckx en 26 i Bernard Hinault pràcticament també en 26. Evenepoel el supera a tots. El belga en té només 22 i ara fa uns dies, quan va guanyar la Vuelta, aquí ja li vam dedicar tot tipus d'elogis. Ens van precipitar. Una altra cosa és el que passa amb Van Emmick van Vleuten. No són situacions comparables, perquè els contextos són uns altres, però atenció, dos punts. Giro, Tour, Vuelta, Lieja-Bastogne-Lieja i Mundial, com a victòries més destacades d'aquest 2022. Té 39 anys, però el seu esperit i caràcter, la capacitat que té de rebel·lar-se contra les adversitats, són úniques. Com més difícil ho té, més treu el millor d'ella mateixa. La temporada que ve, la seva última en actiu, lluirà el mallot irisat i no em ve al cap un millor homenatge. Nosaltres ens hi posem de seguida. Parlarem del Mundial amb el Fletxa i tindrem una conversa llarga i pausada amb una de les ciclistes catalanes que competeixen ara mateix a un nivell més alt. És l'Ariana Gilabert, osonenca, i que corre la Fundació Euskadi. Aguanteu fins al final perquè l'anàlisi que fa de la situació actual del circuit femení i les reflexions que exposa em semblen realment interessants i, sobretot, necessàries perquè tots plegats ens passiguem una miqueta. En fi, que ens hi posem. Preparats per entrar al territori Fletxa? 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta. Amb Isaac Vilalta.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey.
Joan Antoni Fletxa, què tal, com estem?
Què tal, Isaac? Doncs mira, s'han acabat els mundials, també. Això se'ls va acabar les clàssiques, el mundial, la temporada, els grans tours. Mira, ja hem passat pàgina al mundial, però de quina manera, eh?
Sí, se'ns va acabant tot, però és el que dius, eh? Perquè a vegades podem tenir un mundial que, mira, que passi sense pena ni glòria, però, i t'anem a sentir, eh? Eurosport, com el comentaves, quin mundial i quin guanyador, eh, Benepoel?
Sí, ha estat molt emocionat, molt agraït de seguir, perquè ha estat superestratègic. Ha estat una cursa que no ha estat un mundial, no sé, com el famós del Purito del Valverde o el del Valverde Innsbruck. Mundials per escaladors, doncs, al final és la ruta, el recorregut el que posa cadascú al seu lloc i per desgast i les forces queden els més forts, no? Aquí no, aquí el component estratègic estava ja des del primer moment i això ha fet que hagin viscut un mundial des que poder quedessin 230 quilòmetres a l'arribada amb contínues situacions que deies aquí això obreix la porta a aquest grup. Això també. Després pensaves que mira, que seria d'outsider i l'Evenepoel també ha fet servir l'estratègia molt, eh? Ha estat el més fort, ha arribat sol, però ha tret molt d'entendre, d'interpretar la cursa i saber córrer aquest mundial.
A tu que t'agrada molt això, de llegir, de buscar, d'interpretar les tàctiques, les estratègies, què t'ha cridat l'atenció? Perquè Benepoel s'ha mogut molt bé, però com deies, hi ha molts, molts quilòmetres per acabar la jornada. La selecció francesa, per exemple, ha agafat protagonisme. Al final, és una decisió de ciclistes individualment, com ha fet Benepoel, però també les seleccions, els equips, hi tenen el seu a dir. En una prova, recordem que no té el famós auricular.
Molt, molt té a dir l'estratègia. I ja has mencionat la selecció francesa, que mira, al final el Laporte s'ha endut la medalla d'argent i molt merescuda perquè ha fet un mundial superanimat des del primer moment. Han corregut molt a l'estil Beauclerc, atacant, fent tacs decisius i pel que fa a l'Evenepoel, clar, era un recorregut molt difícil per un corredor tan fort com ell de dir, vale, vull marxar, vull guanyar sol, no? L'escenari ideal que podia el Benepul podia tenir per un dia com el del Mundial. Vull arribar sol i fer 30 quilòmetres sol. Amb un recorregut com el que hi havia, que tu sol, com la Benepul, treguis a roda tota la resta de favorits, la probabilitat és baixa, d'acord? ¿Vale? No tens garantit, que inclús el Pogacar ho deia en la prèvia, és que no és difícil treure de roda ja a un Van Aert, per exemple. I clar, com la Benepul ha llegit la cursa, s'ha aprofitat d'un moviment d'estratègia, de moviments anticipats a 70 de l'arribada, no ha fet ell el tall, ha estat altres corredors el que l'han provocat, ell només s'ha limitat, entre cometes, a veure la jugada, a infiltrar-se en aquell moviment de 25 corredors, i d'un cop anar allà, sí que tenia més probabilitat i capacitat, sobretot, de marxar sol. Clar, quan veus el resultat i dius, vale, la Benepul ha guanyat amb una diferència enorme i sol, i dius, vale, aquest tio ha estat fortíssim. Ha estat molt fort, però ha fet servir el cap igual o més, perquè no era gens fàcil per un corredor com la Benepul guanyar un mundial com el de Wollongong.
A la selecció belga, que també tenia d'altres alternatives, tenia Van Aert per darrere, que al final s'ha quedat fora del podi pels pèls, però em volia centrar en la figura de Benepul perquè els aficionats com nosaltres podem dir ostres, aquest tio és molt jove, guanya, és espectacular, ataca de lluny, però tu hi pots afegir aquest component estratègic, tàctic. A tu et sorprèn que un tio de 22 anys faci aquestes lectures de cursa? És a dir, quina qualitat té Benepul més enllà del que podem veure els aficionats de peu del ciclisme?
Mira, l'any passat al Mundial no va córrer igual de Benepul i el que és clar és que va aprendre d'això i va aprendre molt. Està madurant com a corredor, té 22 anys, però mira el palmarès que té també, no? I quines derrotes, ja només les victòries, situacions que se'l van criticar molt. I com el Mundial de l'any passat va ser un corredor molt va haver-hi polèmica també, i inclús quan a l'arribada, quan l'ha creuat, bueno, ha fet uns gestos que no sabem ben bé quin motiu tenia, però això és el resultat de tot això és que ell com a corredor està aprenent molt, no? I ràpid també, té aquest avantatge. Llavors, clar, si hi ha un corredor fort, li afegeix el component estratègic que té cap, que sap fer el que fa i que aprèn i que rectifica, i que al final les coses li surten, és que el sostre és que no saps ni on es queda, no? O sigui, tens la combinació perfecta per tenir un killer, no? A Itàlia es definirà com un killer, un corredor capaç de guanyar-ho tot, i mires la temporada que ha fet la Benepul, ostres, va guanyar la Lieja arrencant a la Redut, Isaac, eh?
Sí,
si te'n recordes?
Sí.
Amb una exhibició. Clar, és que te'n transportes a com va guanyar la Lieja i espectacle, atacant a la Redut, que també moviment estratègic que va fer la Redut, perquè va que a dalt de tot, on altres corredors no van ser capaços, van estar tancats, no van poder sortir la roda, clar, llavors és un corredor que t'està corrent aquest any, ostres, amb aquesta astúcia, no? I a part és superfort, té la capacitat, llavors, clar, jo crec que té la cultura belga, no? De l'entorn seu, sí. L'entorn seu sap córrer en bici i ell va arribar al ciclisme, però estic segur que té bona gent allà. I el seu dia a dia es parla de ciclisme i sap, entén com s'ha de córrer. I jo no el conec de prop, però vaja, pel que veig és un corredor que analitza molt les proves i veu com millorar-les. I aquesta és la clau. O sigui, el ciclisme és un esport que no es guanya només amb cames, amb força física. Has de fer servir molt més factors i ell és un corredor que crec que té l'ambició de millorar dia a dia. I això és com he dit, et portes un killer si a sobre ets un superdotat com ell.
Sí. Doncs em sembla molt interessant aquesta reflexió que feies. Ell, de fet, té un component competitiu a dins enorme, perquè repassant la seva trajectòria, ell era futbolista, jugava amb la selecció belga, havia arribat a categories inferiors de la selecció belga de futbol, a la mitja marató, no sé si amb 15-16 anys, feia uns temps estratosfèrics, i mira, al final, per sort, pels que ens agrada el ciclisme, s'ha acabat dedicant al ciclisme, amb aquesta maduresa que destaques, que d'alguna manera contrasta, i això sí que no ens agrada, amb el que ha fet Mathieu van der Poel, que s'ha perdut el Mundial per una tonteria.
Sí, se li ha anat el...
No se l'ha perdut perquè ha acabat competint i al final s'ha retirat, però vaja, ja, mentalment ja no hi era.
No, i emocionalment tampoc, no? I aquí és on 30... Parlem, mira, parlàvem d'aquest Mundial, ser un Mundial estratègic, molt de cap, per damunt o igualtat de cames, I ara que ho compares amb el Van Der Poel, l'altre màxim favorit, com ha estat un tema mental, tot, no? Primer emocional, en una situació que ell poder l'ha de resoldre d'una altra manera, com és trucar a recepció, la va voler resoldre amb una discussió, no? I on no tocava, en un país on és un país on les regles no te les pots saltar. I on aquestes regles són diferents, hi ha un dret diferent també, unes lleis diferents a Europa, no? És un país anglosaxó on el dret, doncs, mira, les fonts són de la common law i no del germà romànic, no? I hi ha petits detalls que poder se t'escapen i estàs en un país de turista perquè al final vas a córrer un mundial, però tu allà és un turista i no la pots liar perquè mira en quina situació et poses, eh? I s'ha perdut el mundial, però és que es quedarà per allà un temps perquè vaja, pinta que has perdut moltes més coses.
Sí, de moment apunten a 6 setmanes que haurà d'estar retingut a Austràlia. Veurem com avança això, perquè no pel fet de ser un esportista del més alt nivell se l'ha de tractar diferent. És a dir, que veurem.
No, és un visat i mira, està a Austràlia que està bé, i mira, ja és a final de temporada, les seves vacances imagino que se les prendran allà, i mira, amb una equipeta de sort, poder, si li agrada el surfing, podrà fer bones classes.
Això ho faries tu.
Home, i tant. Jo enganxaria furgoneta al cabal, no sé si li deixaran, perquè poder li han retingut el passaport. Bueno, a veure en quina moguda s'ha ficat i quina llibertat pot arribar a tenir.
També tens raó. Bé, abans de tancar, el que sí que volia que féssim és un record, un homenatge a la figura de la campiona del món, d'Annemiek van Vleuten, en categoria en ruta, en categoria elite, que, vaja, és veterana, l'any que ve és el seu últim any com a professional, però és que la mentalitat d'aquesta corredora a mi em sembla excepcional.
És adversitat i ella s'ho reposa. Mira, hi ha el Tour de França, clar, ho has dit, no ha guanyat tot aquest any, però el Tour de França va estar malament de l'estómac, sí? I es va superposar amb això, no? I aquí al Mundial té una caiguda amb el colze, lesió, i guanya el Mundial. Al marge de la fortalesa física, és una dona que sap superposar-se a situacions que li venen en contra. I és un exemple, com a esportista en general, com a persona, com la vida en si, algú com l'enemic, al marge de la capacitat que pugui tenir i física, jo crec que és de cap, de saber això, tirar cap al final de tot i passi el que passi i continuar estant allà.
I tant que sí. És la seva gran virtut i la sort que tenim és de poder-la seguir, de poder-la veure-la i de poder-la gaudir. Joan Antoni, se'ns va acabant la temporada, encara ens queden alguns dies de Ràdio Volta per acabar d'analitzar el que queda d'aquesta temporada, o sigui que en tornem a parlar la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
A tu, Isaac, fins la propera.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Repassat el Mundial, ara volem parlar amb una ciclista, ho dèiem a l'inici, que va disputar la Vuelta i que té molt a dir de la situació actual de les dones en el ciclisme. És de Folgueroles, a Osona, té 22 anys i actualment és ciclista del Laboral Cucha Fundació Euskadi. Ariana Gilabert, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, bueno, aquí estic ja acabant la temporada acabada i carregant piles per de cara l'any que ve.
Bé, això és bona notícia, perquè de fet amb tu aquesta trucada la teníem pendent de fa una setmana, que volíem parlar al finalitzar la Vuelta, però llavors em vas dir esperem uns dies, què et va passar?
Sí, bueno, pues vaig tindre algun problema de salut, que durant la Vuelta se'm va infectar un queixal i doncs no vaig poder acabar com m'hagués agradat, però bueno, coses que passen, coses que formen part del que és l'esport i ja està.
Clar,
no passa res.
Són aquelles coses que ens passen a tots, però que quan us passa als esportistes doncs us afecta de manera tan directa que tu no et deixa acabar la Vuelta, perquè a més crec que va ser l'últim o el penúltim dia, no, ja?
Sí, va ser l'últim dia que ja no em vaig veure capaç de sortir, però sí que venia ja des de la tercera etapa, que ja, o sigui, que tenia aquest dolor que no d'això, però ja l'última nit ja no vaig poder dormir i amb el meu director ja vam dir que no podia sortir en aquestes condicions. I això no vaig poder acabar com m'hagués agradat la temporada, ni tampoc fer una volta com mereixia, perquè realment portàvem molt temps preparant-la. I bueno, però són coses de l'esport, el que dèiem. Vull dir, això li passa a una persona normal i potser passa desapercebut, però al final a nosaltres ens fa més ràbia per el fet de que pues estàs preparant per això per, o sigui, durant molt temps.
Com t'havia anat la Vuelta fins a aquell moment? Perquè, esclar, estem parlant ja de proves on hi ha les millors ciclistes del món.
Sí, doncs venia d'algunes carreres que no m'estaven anant massa bé perquè, bueno, per temes de Covid i així, que vaig estar contagiada una altra vegada. I, bueno, doncs ja feia temps que m'estava preparant per la Volta a veure si podia pues, anar millor del que estava anant últimament. I al principi molt bé, la crono per equip superbé, la primera etapa també molt bé, em vaig veure posant amb les del davant, vull dir, amb un nivell bastant bo, i això, i després ja se'm van torçar les coses i no va acabar d'anar com m'hagués agradat, però bueno, la vaig disfrutar molt també, dintre de les possibilitats.
Ara parlarem més en detall d'aquesta Vuelta, però deies això del Covid, crec que el vas passar també, ara no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, durant el Giro, no?
Sí, el Giro de l'any, sí, de l'any passat.
De l'any
passat. Aquest últim Giro que van fer, no, perquè nosaltres l'equip en el que estic aquest any no hi va anar, però l'any anterior, que estava en Vizcaya Durango, vaig anar al Giro i a la quarta etapa ens van fer fora perquè, bueno, havíem estat totes contagiades de Covid. Això, el Covid em parceller, ja l'he agafat unes quantes vegades. Sí, però, bueno, és el que toca, no? Al final, ara... Pues, és el que hi ha.
Abans de parlar de la Vuelta, tu has disputat, no vas poder acabar, però has disputat el Giro i has disputat la Vuelta. Les podem comparar, aquestes dues curses, perquè el Giro és la més històrica del calendari femení, la més important fins ara que ha aparegut el Tour, però en qualsevol cas és la carrera emblemàtica. En canvi, la Vuelta està creixent mica en mica. Com les podem comparar? Com són?
Aviam, jo crec que encara no podem arribar a comparar la Volta, o sigui, la Vuelta amb el Giro, però perquè... Sí, la Vuelta està creixent, no està en el mateix punt que el Giro. El Giro són 10 dies, l'organització, ASO, ha agafat l'organització de la Vuelta ja fa uns anys que l'ha agafat i està fent créixer molt aquesta... Parlo de la Vuelta, però em refereixo a la Vuelta,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, va per molt bon camí, l'organització és molt bona, però crec que encara no es pot arribar a comparar amb el Giro perquè el Giro ja fa molts anys que es fa, són 10 dies, vull dir, per nosaltres és la carrera per excel·lència.
Clar.
A nivell organitzatiu els dos estan molt bé, però al final són més dies el Giro que la Volta.
Però, per exemple, detalls que els aficionats o fins i tot els periodistes que ho seguim a distància no puguem veure, i em refereixo als hotels que us posa l'organització, als trasllats, al tracte amb les ciclistes. Hi ha molta diferència entre l'una i l'altra?
No, la veritat és que no. Jo, o sigui, he viscut les dues i vull dir, els hotels que hem estat aquest any a la Volta tots eren bons. No ens hem trobat en cap hotel que diguis, ostres, com ens han ficat aquí, igual que Giro també, sempre havíem estat en hotels molt bons. Només recordo una vegada, que crec que és el primer Giro que vaig córrer, que ens han ficat en un hotel que no sé què fèiem allà dintre, la veritat. Però sí que, no sé si molt heavy, que ens hem queixat, les organitzacions van canviar, vull dir, molt bé, però això, que sí que ens vam trobar, en plan, on ens han ficat, saps? I això, però els de la Volta aquest any han estat molt bé, i els altres anys que he corregut la Volta, que era, o sigui, ja et dic, les edicions eren com més curtes, al principi només es feia la challenge, estaven bé els hotels, cap problema. Llavors, nivell de trasllat, al final això sempre ho s'encarrega l'equip, l'únic que sí que és veritat que hi havia algun trasllat bastant llarg, aquest any crec que vam fer, bueno, una hora i mitja, no, tampoc és tant, però això, un dia que ens vam fer una hora i mitja de trasllat, i llavors jo potser el que sí que he notat és que algunes etapes ens feien sortir de polígons que no hi havia massa gent, tampoc. Sí que algunes ens van fer sortir de pobles, hi havia molta afició, a Cantàbria molta afició, vull dir, ens van veure com... Ostres, és que jo flipava perquè, vull dir, sí que al Giro hi havia molta gent, però al final allà, és, sí, són gent del país, que, jolín, que al final... en els equips d'aquí, pues, se'ns acosten bastant, i això em va sobtar, però sí que a vegades ens ficaven a polígons que dius, ostres, és que no hi ha ningú, saps? I també una cosa que molt positiva de la Volta d'aquest any, que ho donaven per Eurosport,
clar,
que el Giro, per exemple, no el donen, no el televisen, no sé si aquest any l'han televisat, sí, aquest any sí que l'han televisat, però l'any passat no el televisaven. Llavors això, però això també té l'inconvenient de que, clar, els nois també estaven corrent, llavors els nostres horaris potser no eren tan bons per al tema de... que havíem d'esperar que ells acabessin per començar nosaltres, saps? Sortíem com a un horari, l'horari no era bo.
Mira,
començàvem molt tard les carreres.
Mira, se m'has avançat ja amb algunes preguntes, t'anava a preguntar pel públic...
No,
no, endavant. T'anava a preguntar pel públic, ja m'ho has dit, t'anava a preguntar per aspectes a millorar de la Vuelta i també me'ls has dit, i ara t'anava a fer la pregunta que dic, no sé si l'agafaré en fred, però també ha estat centre de debat, perquè, per exemple, ens hem trobat el Giro d'Itàlia, el femení i el masculí es disputen en dates diferents, temps. El Tour de França, primer es disputa, hem vist aquest any, el Tour masculí, i just quan s'acaba arrenca el femení, i la Vuelta sí que s'han solapat l'última setmana del masculí amb la Vuelta femenina. Tu, que has viscut el Giro i has viscut la Vuelta, i com a seguidora has pogut veure el Tour de França, amb quin model et quedes? Quin t'agrada més?
Amb el Tour de França notava com que ja estàvem saturats tots de que ja havia passat el Tour de França de nois i era com... Uf,
també és, saps? Cert, també és cert, sí.
Com hi ha massa saturació de Tour de França, però, o sigui, el sistema em sembla bo. Llavors, el del Giro... Com era el del Giro?
El Giro no... va sol, el Giro femení va sol.
Exacte, que sí. Va separat.
Sí.
Sí, però al final és el de sempre, que els nois tenen més influència mediàtica i si ells... Vull dir, si ells estan corrent... Tothom, o sigui, i en l'esdeveniment s'avisa que estan corrent les noies, potser algú es queda a veure, ho saps? Mm-hmm. El fet de que sigui suelto, pues no saps fins a quin punt ho miraran o no ho miraran.
Ja.
Jo crec que el millor sistema per mi és el de la Vuelta. Encara sí. Que els horaris siguin dolents,
molt
jo
bé.
Penso que sí. Perquè al final corren ells i després correm nosaltres. I si ara tens la tele posada, dius, ostres, mira, que ara estan corrent les noies, em les quedo a veure. O no, si tens alguna cosa a fer, saps? Però no
sí,
sé.
Sí.
O potser després ja t'interesses que dius, ostres, vaig a veure que corrien les noies, aviam què han fet, saps? El Tour ja em sembla com massa llarg, de que s'acaba un i comença l'altre, el Giro de que ho deixen com penjat, i la Vuelta, en canvi, bueno, potser l'horari és dolent, perquè dius, jolín, correm a les 5 de la tarda, però al final això, vull dir, acaba la seva etapa i ja comença la de noies, i dius, bueno, doncs pues, m'ho quedo a mirar.
Doncs mira, em sembla interessant la teva reflexió, perquè aquest, sens dubte, serà un dels debats d'aquests propers temps, de fet ho ha estat, i crec que encara ningú ha trobat la fórmula perfecta, o la millor fórmula, i per tant s'hi haurà de seguir treballant. Només per acabar, ja et volia demanar una última qüestió pel nivell del ciclisme femení, que veiem com temporada rere temporada està pujant. A la Vuelta mateix has estat al costat de ciclistes importantíssimes, ja no només la Van Vleuten, que és la número 1 mundial. Com és això d'estar al seu costat? Les veus molt lluny encara o creus que els nivells s'estan mica en mica acostant?
Veig que la cosa està canviant molt, que canviarà molt, que el ciclisme, vull dir, està fent passes gegants. Vull dir, amb l'aparició de Movistar, aquí a Espanya s'ha anat revolucionant tot molt i les corredores estan creixent d'una altra manera. Vull dir, veient un futur més enllà del que era estar en l'equip continental, com un Vizcaya Sopela, bueno, Vizcaya Lointec, que hi havia en aquells temps.
Sí.
Ara hi ha moltíssims altres equips d'UCI, crec que ara només queda fer el pas de dir, vale, aquests equips fem que es professionalitzin de veritat, saps? I fem que les noies que tenen, bueno, que estan en un equip continental, pues es puguin dedicar a això i puguin apostar 100% per això, per veure si poden fer el salt a un World Tour, saps? Perquè al final nosaltres sí, correm contra noies que la Van Vleuten, aviam, doncs sí, m'hi veig bastant lluny, però perquè és que la meva vida és molt diferent a la seva. Jo no visc d'això, jo estic estudiant i que sí, que sempre tu dius això a la gent i et diu, ja, però és que has de, o sigui, l'aposta l'has de fer tu, vull dir, els nois fan l'aposta des de que tenen el meu germà, per exemple, va deixar els estudis al pujar sub-23, perquè o apostes o se't passa el tren. Què passa amb nosaltres? Que les noies que són professionals, que estan al World Tour, que estan guanyant, són noies que són grans, no saps si mai et podràs arribar a guanyar la vida, al final els nois tenen la seguretat de dir, bueno, jo passo continental, si no aconsegueixo passar abans d'elit de primer, ja em puc retirar, perquè difícilment passaré sent elit. Llavors, si passa un equip continental, jo ja tinc el sou, o sigui, el sou mínim ja el cobro. Nosaltres no, tu pots passar un equip continental i estar cobrant zero, saps? Llavors és això, dius, no saps fins a quin punt, o sigui, tens l'oportunitat de fer el salt. No sé si m'estic explicant.
Sí, sí, no, és
que... El professionalisme de veritat.
Sí,
perquè
sí,
jo em sento com una amateur corrent en un pilot de professionals.
Totalment. De fet, no t'he tallat perquè és que em sembla importantíssima aquesta reivindicació.
Bé, doncs això, però el que et dic, que està canviant molt, vull dir, de cara a l'any que ve, des de l'Espanyola, no sé, ha sortit o han llançat una normativa provisional de moment per als equips continentals, perquè clar, el problema que ens trobem aquí a Espanya és que hi ha molts equips d'UCI de nois, cosa que jo no entenc, perquè no sé què. O sigui, jo no sé què els aporta fer un equip UCI, que només corri les carreres d'Espanya, pagar la llicència UCI, les corredores que vagin amb els medis que van molts equips, no parlo del meu, parlo d'alguns equips que dius, ostres, però si és un equip nacional, perquè si tens el pressupost per pagar-te una llicència UCI, si aquell pressupost te l'estalvies, pots córrer carreres a França, que són UCI punt 1, saps? Vull dir, sí. Hi ha carreres que pots córrer per agafar aquest nivell si és el que vols, no necessites ser un equip UCI. Al final les teves corredores no són professionals. No sé si m'estic explicant.
Sí,
i això,
sí, sí.
Ara ja està. Amb aquesta normativa jo crec que la federació el que vol és que es posin pues, uns mínims rotllo, ficar un sou mínim.
Exactament.
Que el sou mínim hi és, en aquesta nova normativa. I
sí, 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 és una de les principals novetats de cara a la temporada que ve, sí, sí.
Sí, l'únic que estem a veure si s'aprovarà, si no s'aprovarà, perquè, bueno, hi ha alguns d'aquests que hi han ficat de cul, vull dir que no...
Clar, això
no a favor.
Augmentarà molt els pressupostos dels equips, que clar, necessitaran tenir un pressupost més alt per poder pagar totes les corredores, cosa que ara no està passant, sí, sí.
Exacte, però és el de sempre, vull dir, jo opino que hi ha equips que s'haurien de juntar, saps? Que no pot ser que vagis al País Basc i que ens trobem al País Basc amb 3 o 4 equips d'UCI i que no n'hi hagi cap on les seves corredores estiguin cobrant un sou decent, saps?
Sí, 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 sí.
I per dir-te sou decent ja et dic que estiguin cobrant alguna cosa.
Totalment cert, totalment cert, Ariana.
I
sí,
això,
sí.
De cara a l'any que ve, doncs, bueno, potser no es fa aquest canvi, però jo tinc la sort de que l'equip en el que estic sí que de cara a l'any que ve hi haurà canvis, de cara a 2024 volen ser World Tour, amb la qual cosa de cara a l'any que ve sí que totes les corredores que formin part de l'equip UCI estarem cobrant un mínim, i això, que ja puc dir que almenys de cara a l'any que ve podria fer aquesta aposta, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs...
També ja acabo d'estudiar, ja...
Doncs sí, sí. Ens n'alegrem que les coses vagin a millor i et desitgem moltíssima sort a veure la temporada que ve, que ens agrada molt parlar-ne amb tu, que ens poses en situació de quin és el moment del ciclisme femení. Ariana, t'ho agraïm moltíssim.
Pues moltes gràcies.
Que tanquis molt bé la temporada, que ja s'està acabant, vaja, i la temporada que ve en tornem a parlar.
Molt bé, pues moltes gràcies.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Y aparece una mayor. ¡Oh, oh, oh, oh! Con mucho más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Oh, 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 oh. La mato y aparece una mayor. Llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.